Doncs en primer lloc tenim a Joan Cuscó, que ens farà una comunicació sobre, també lliurement, el títol, ens dirà Pensar l'art i des de l'art. Per tant, amb aquesta idea que teníem en aquest simposi, quan el vam plantejar, d'anar cobrint diferents facetes, ara més la de crític d'art.
Bueno, doncs res, primer disculpar no haver estat els dos dies, perquè a mi una cosa que m'agrada és ser els dos dies, primer per escoltar tothom i perquè de fet és el moment de quan te'n dones compte si tenies raó tu amb el que has investigat o no, i pots debatre i pots escoltar, no? I per tant, m'agrada estar els dos dies, però bueno, ahir tenim un seminari a la universitat i el muntava jo i per tant no podia marxar perquè si no els ponents haguessin dit que era un irresponsable, no? I per tant, tot i que jo era compromès abans, que l'altre, doncs, hem hagut de fer-ho. I després el dijous la classe no, perquè amb les tantes vagues que hem tingut, que tampoc han servit de massa, però que les hem de fer, doncs hem perdut sempre dijous i divendres i ha sigut... És un curs estrany d'aquests, no? Llavors, bé, farem el que podrem. En tot cas, quan veu plantejar el cap de vila, la part estètica, gràcies a Joan, no?, que ens ha passat uns quants manuscrits de cartes i manuscrits d'estètica i, per tant, i també els guions de quan feia les audicions a la universitat, a l'exili, i per tant això ens permetia uns materials nous que vinculaven una banda coses que ell havia investigat d'estètica, és a dir, hi ha tots uns documents dels anys 20, més o menys els 20, perquè hi ha algun que porta data, que ell va recollint tot el de Sant Tomàs, però també recull Ramon Llull, Sant Agustí, Renan, Milà i Fontanals, i va fent notes dient coses d'estètica que trobo tot arreu, no? I va fent, són unes 100 pàgines, més o menys. Evidentment no ha de fer així, perquè Sant Tomàs no té cap llibre d'estètica, per tant, si vols saber què deia, has d'anar buscant els trossets aquells que hi ha allà, però llavors vas trobant que hi ha un tros de Sant Agustí, hi ha un tros de Renan, hi ha un tros de Ramon Llull, que és curiós perquè Ramon Llull i l'estètica ha estat molt oblidat, és una cosa que no es treballa i en canvi és molt interessant, i bueno, ell va fent això, no? I aquests apunts eren interessants perquè et donaven una pista, també et donen una cosa del rigor, no? D'ell, d'altra banda, hi havia totes les cartes en Serraïma, que ell explica el procés. No, va explicant, estic treballant en això, estic treballant en allò, estic treballant aquí, estic preparant, penso això, que et dona una visió una mica de com treballava, i després els guions aquests d'audicions, que demostren, evidentment, no només que era un malòman, que vol dir que en sabia de música, sinó que estava al dia de la bibliografia sobre música. És a dir, que escoltava les obres però sabia el que es havia publicat, per tant vol dir que estava al cas. I aquest era com un repte, no?, de dir, bueno, ja que fem alguna cosa, busquem aquests materials que no s'han treballat mai i a veure quina pista ens donen. També hi havia un manuscrit de l'Escola Taller de Tarragona, que ja es coneixia més, però en tot cas sí que dona alguna pista del que feien, i sí que penso que delimita un moment en què ell es pot dedicar realment a temes d'art, que és una cosa que possiblement si no hagués estat allà no hagués pogut fer, i penso que determina també la manera que després treballa molts temes d'art, és a dir, el fet de treballar en una escola-taller, que no és l'universitat, que no és una estètica, sinó que fa més una teoria de l'art, que se diu molt més el que és l'escola, una estètica seria la del Miravent, que ell en parla del Miravent també, però penso que ell fa una cosa que és més teoria de l'art, molt interessant sobre la bellesa, i segurament la manera de fer-ho té molt a veure amb el treball a l'escola. De fet, és un recorregut sobre la bellesa des del començament fins a la contemporaneïtat. Però té un altre punt de vista, que és que comença sempre amb la contemporaneïtat. I a mi és una cosa que em va agradar molt d'ell, que no comença parlant de l'estètica antiga, sinó que comença segle XX, i els matemàtics, els físics, els geòlegs, i Debussy. Què diuen i què fan aquesta gent al segle XX? I per tant, dius, això era un personatge que al moment que vam veure els papers, dius, és interessant fer el recorregut, i és interessant segurament deixar una plasmació, i per això al final era no només pensar l'art, sinó pensar l'art i des de l'art. Perquè penso que ell, sobretot a les notes, també aquestes primeres, sí que diu, Milà diu això i a sota posa, però jo contestaria. No? Llull diu això, però jo diria. I per tant, ja en el moment mateix d'investigar, rigorós investigant, però ja va ficant, dient, jo vull tenir un pensament, jo ho miro de cara a la construcció, d'una manera de veure el món. I per tant, el recorregut serà aquest, comencem els primers textos i acabarem en els últims, amb els articles més els manuscrits. Aquest seria el meu recorregut, més els espais d'art que veurem. I per això vaig dir pensar l'art i pensar des de l'art. Penso que, en el fons, a vegades, si som tan historicistes, tampoc fem el que hauríem de fer, i també pensar des de l'art és una mica, penso, el que volia ell o el que feia ell, i per tant el que volia promoure, i per... em sembla que se diu més allò quan vas, tu tens un títol però quan ho vas quallant dius això va més cap aquí. I vaig començar amb una, una frase d'ell del 37, que penso que el defineix tot el que he vist jo en aquests manuscrits, que són manuscrits i per tant no són treballs acabats. Per tant, et donen també una pista de si els manuscrits treballeu d'una manera i els llibres diferent. I jo penso que treballava molt rigorosament i per tant la frase aquesta que diu jo estic entrenat en l'estudi, combatent amb eufòria la meva ignorància. Entrenat en l'estudi, combatent amb eufòria la meva ignorància. I penso que això és una constant i ho fa metòdicament, rigorosament. I això li hem d'agrair perquè ens dona unes coses que jo penso que d'altra manera segurament no hagués fet. Aleshores anem, si voleu, faig el recorregut, començaré els primers textos. I penso que el primer que hem de veure és que és un hereu d'aquella primera Catalunya de la Mancomunitat. Si ens en donem compte de seguida, el 1906, 1907, a Catalunya surten 7-8 revistes d'art, duren poc totes, però l'art és un tema important abans de la Mancomunitat i durant la Mancomunitat. No només és política, no només són carreteres, no només, sinó que l'art apareix sempre i és un element constant d'aquesta renovació cultural del catalanisme. I ell jo penso que veu d'aquí, també quan veiem els primers anys a la revista Catalunya que fan, què hem de fer? Pues amb pedagogia, amb música, amb art, amb estètica, no? Tots els terrenys van sortint i ell veu d'aquest element. I jo penso que el primer que deixa clar és l'any 19, ell fa un article a l'Instant, no?, que parla de què ha passat a Olot, a la Mancomunitat de Catalunya, no? I diu, què ha passat a Olot? I si ens hi fixem, la música, no, però les belles arts sí que són un element important de la renovació d'Olot com un exemple de renovació cultural i política, és a dir, en tots els àmbits, no?, de la Mancomunitat de Catalunya. I ell diu, si abans teníem un ensenyament primari deficient i un secundari nul, que no existia, una miopia obligatòria, dogmes polítics, dogmes literaris, dogmes per la conducta en cada barriada. I això dels dogmes jo penso que és una miqueta el que veurem que ell lluita, per això m'agrada molt aquests manuscrits, no? Perquè ell els apunta però després diu, però no, però sí, però no, però acaba aquí, no? Per tant, miopia i dogmes és el que tenim abans de la Mancomunitat. Diu, en canvi, després tenim la Biblioteca Popular, tenim la implantació de les escoles primàries i tenim ja l'Escola de Bells Oficis, que són la renovació. I penso que dintre aquest primer projecte important, no?, biblioteca, escoles, educació i, evidentment, l'art. L'art és un element importantíssim. Ell estarà a Tarragona, però és evident que l'escola de Tarragona i la d'Olot són paral·leles durant la República i, per tant, era important tenir que ja és un personatge que està en un context i ell l'assumeix, el repte. Jo penso que això és una cosa important per començar, no? Dius, és un repte que assumeix. I, evidentment, una altra cosa que hi ha al començament són aquells articles a la Veu de Catalunya sobre el nu, què és el nu. Però que, de fet, no són articles sobre la nuesa, sinó que, com va dir Nicole va dir, aquests articles són molt importants. Nicole era molt jove, però ja tenia, penso, molt de visió, i va dir, aquests articles són molt importants. I penso que són uns articles on ell analitza qui és l'artista, què ha de fer l'artista i, finalment, què ha de fer la bellesa. I el que ens dona ja en aquests articles és una idea de bellesa que és gens clàssica i que és molt moderna, dient-nos, la bellesa finalment és una cosa que ha de ser viva, harmonia viva. És igual si és formalment correcta, ha de ser harmonia viva. I l'harmonia pot ser dissonant, però és harmonia. I ha de generar moviment. I això és molt modern. Això és un pas molt més enllà del que havia fet, per exemple, Mirabent, la seva estètica el 36, que és una estètica molt kantiana, és molt teòrica. En canvi, ell ja ens diu la bellesa, però la bellesa no és una cosa d'un color. La bellesa té molts colors. Ja des de l'humorisme fins a la cosa més contemplativa. I per tant, jo penso que ja ens planteja primer la importància de l'art i segon, en aquests articles planteja un plantejament de la bellesa molt diferent i molt contemporani, molt diferent del que s'havia fet el 19 i molt contemporani, no? I en el fons això quadra, i ell ho diu, per l'herència que ha rebut de Serra Húnter. Diu, si una cosa vam aprendre de Serra Húnter és que la filosofia no és una cosa acadèmica, sinó que la filosofia ha d'estar al carrer, ha de ser una cosa viva. I per tant, l'art i la filosofia han d'estar al carrer i han de servir per a alguna cosa. Si no, no serveixen per res. Hem de fugir del món acadèmic tancat. I, per tant, jo penso que aquests tres punts marcaran tot el procés que després el porten a reflexionar i a entendre l'art. L'art i el paper de l'art en la societat. I, per tant, per mi, jo començo en aquests tres punts. Quan ell recorda Serra Húnter, diu, tots els que hem assistit a les seves lliçons i ens honorem de dir-nos deixebles seus, recordem que, dins la tasca tècnica i metòdica, per tant hem de ser tècnics i metòdics, això no ho neguem en cap moment, exigim que la filosofia brolli de la vida, per tant la filosofia no pot estar separada de la vida i no es tanqui mai en fórmules buides, mortes, sinó que evidentment no hem de ser erudits, sinó que hem de ser savis, i ser savi vol dir transmetre compartir i que allò que transmetem i compartim arribi i serveixi per alguna cosa. Jo penso que aquests tres punts de partida són interessants per començar aquí, no? Aleshores, jo analitzo una miqueta aquests primers articles de l'any 27, que són els de la Nuesa, penso que és un punt de partida interessant, de fet, amb estètica o... Més que ell fa teoria de l'art més que estètica, però bueno, a mi m'està bé la teoria de l'art, eh? Penso que és molt millor que l'estètica a vegades, és més, va més a lo concret, l'estètica a vegades anem a lo ample, en canvi la teoria va, sí, però aquí, no molt lluny, i fa això i després té l'article del 38 sobre la bellesa, que no en parlaré perquè s'ha estudiat, però que és l'altre element que fa aquest repàs més acadèmic, més per publicar l'any 38, no? Per tant, el 27 al 38 són 10 anys interessants, hem vist que els escrits els comença a investigar als anys 20, perquè els que porten data són del 20, per tant, igual una miqueta abans, una miqueta després, el 27 ja publica aquests articles a la Veu i el 38 publica a la Revista de Catalunya l'article sobre la bellesa, que jo penso que és l'article central, si volem entendre què pensa ell, no? I aquí ja diu, al final el que ha de donar l'art és llum, la Nuesa és llum, llum, però no és la llum de Sant Tomàs, ben bé, eh? Ell estudia Tomàs i l'assumeix i l'accepta, però quan parla d'estètica no és tomista en cap moment, és molt contemporani. I penso que això li dona aquest vol, no només pel segle XX, sinó com veurem per avui en dia, per reflexionar sobre l'art. No, i ell diu, la Nuesa és llum, i l'art és llum, i la llum és molt diferent. Ell diu, en Mistral era un artista de la llum, per exemple, amb la Mireia, que és una llum, no? És una llum molt més clàssica, una llum contemplativa, una llum més tomista, una llum més platònica. Ella és molt platònica. En canvi, diu, si ens anem a Santiago Rusiñol, aquesta llum és humorística, és un altre tipus de llum la que ens dona un altre tipus de vida, no? I si ens anem a l'humà, que és de Mallorca, tenim un altre tipus de llum vanguardista, el futurisme. Són diferents. I hem d'acceptar que l'art és molt plural i que totes aquestes formes d'il·luminació corresponen a diferents tipologies de bellesa i totes tenen cabuda a la vida real. Perquè si no, no arribarien, no n'hem d'imposar cap, partim de la pluralitat. Jo penso que és molt important el 27 quan fa això, perquè al final diu el que ens permet la llum, el que ens permet la bellesa és fer respirar les persones. L'art ha de servir per respirar, per fer la vida, jo penso que respirar, no vol dir contemplar, no diu respirar, respirar l'aire, respirar les persones. És molt interessant les cadències de la vida. L'art aporta, no aporta un estil, ens ajuda. Ell fa una paraula que és molt bonica i que avui en dia està molt de moda, que és fer-se amic de l'art. Ens hem de fer amics. Diu, jo sóc amic de l'art. Tots hauríem de ser amics de l'art, perquè l'art ens aporta què? Uns sentiments, unes emocions, i ens permet respirar diferent. Ens permet viure amb una calma diferent, amb un ritme diferent, i per tant l'harmonia és moviment. I penso que això és bo. I aleshores ell fa aquesta disquisició, diu, no hem de ser ni l'artista, no és ni Faust, que ell el compara amb Maquiavel, no és fàustic, no ven l'ànima al diable, però l'artista tampoc és Prometeu, tampoc és Rousseau, tampoc viu a la contemplació pura. Hem de trobar l'equilibri entre Faust i Prometeu. I aquest és el repte que tenim al segle XXI. Aquesta llum que il·lumina és molt variada i a més hem de trobar un repte, que és unir aquests dos elements. I penso que aquests articles són un plantejament de programa molt interessant, que després el que fa l'altre text és més acadèmic. I com que ja l'heu investigat molt bé i està ben treballat, ja no l'he treballat tant, sí que incorporo coses. Però mentre va el punt de partida primer, que són aquests tres nuclis, no? Els primers anys, i després el punt de partida primer en estètica, o en teoria de l'art, no? D'on parteix ell? Què vol? Què busca en l'art? Què busca en aquest moment? I com analitza després la música, veurem que quan ell entén la música, aquí ja poso Beethoven, però ja citarem després, realment se'n va cap aquí. El segon moment important per ell, jo penso, si el primer és aquest article, és del 27, el segon important és quan realment hi ha un espai per l'art. On és? Tarragona. En aquell moment ell té un lloc, no en pot viure, com diu, no es pot viure aquest país, no pots viure de ser professor, ni pots viure encara, no viu en dia, ni avui en dia, ni abans, no? Això diu molt del... Diu molt del país, això Pujols ho va dir en un article d'aquests de música, no? Diu, Vives, Morera, tots volíem viure de la música, però vam haver d'anar a viure tots a Madrid, perquè aquí ningú podia viure de la música, no? Tots volíem fer música catalana, però l'havien de fer des de Madrid, perquè aquí era impossible. Però doncs aquest, ell ho diu, no? Passem gana, però té un espai. I evidentment, això vol dir que hi ha un espai, i que has de pensar com ensenyes. Evidentment, ell pensa, el manuscrit és molt bo, perquè pensa en la llum, les sales, la biblioteca, els espais. L'espai és molt important, però l'espai també és d'una classe. L'espai és polir els alumnes, ensenyar-los la importància de fer-se amics de l'art. I per tant, aquí té la possibilitat de portar a la pràctica allò que ell havia fet abans, i a més portar-ho, no, a la universitat, que seria més l'estètica de Miravent, abstracta, fora del carrer, sinó realment amb una cosa nova i amb un lloc que és tocant al carrer. No? Ell, recordem que feia professor de cultura general, d'història de la cultura. A més, aquesta escola d'art, si mirem tots els ponents que anaven a fer conferències, hi tenim des de Pujols fins a Xavier Gols, que era un dels millors músics que hi havia en aquell moment a Tarragona, el Xavier Gols, no? I que fa una música contemporània, una cosa que després amb la guerra ha de marxar i el que passa a aquest país, però evidentment feien Carles Riba, Pujols, és a dir, hi ha una varietat de totes les arts, no? Per tant, la gent es formava per fer escultura, però en canvi la cultura que els hi donaven era molt oberta. És això de la pluralitat en la bellesa, també és una pluralitat en totes les disciplines que són més humanístiques, no? I a més això es comença a veure en ell quan comença aquí a dir què haig de treballar. Doncs diu, haig de fer, doncs haig de fer Goethe, haig de fer Verdaguer, haig de fer Shakespeare, haig d'investigar tots els grans autors, no només la teoria, sinó els grans autors. I això ho pot fer perquè està a l'escola, encara que no pugui publicar. Però sí que va fent tot el... Quan resseguim les cartes, són molt interessants perquè ens fa... Veiem qui li interessa, veiem què vol fer i, per tant, com intenta portar a la pràctica aquelles primeres idees, d'una banda, realment amb els alumnes, i com ho valori, l'altra banda, com ell pròpiament va assumint aquesta tasca de fer aquestes coses. I per tant, a mi em semblava que l'espai de l'art era important també com un moment d'inflexió en la seva vida i en la seva relació amb l'art. Ja no és només una relació intel·lectual, sinó que és una relació pràctica. I ja al començament del manuscrit, no?, que diu, penso la frase és bona, quan ja fan valoració del primer curs, diu, què ha passat? Realment, què hem fet? Què hem fet? No, i diu, sotmesos a la disciplina de l'escola i seguint fàcilment les observacions dels mestres, progressaven ràpidament en la tècnica i depuraven el gust. És molt il·lustrat, el gust. Parla moltes vegades del gust i del sentiment i molt poques vegades del que parlaria en el Renaixement. No? Està molt en el segle XVIII en el gust i en la tècnica. Són els dos elements bàsics que ha d'aprendre qualsevol persona que estudia. De fet, el que ensenyaven és dibuix, escultura, arquitectura, pintura, ensenyaven normal, eh? I per tant, aquest element jo penso que el tenien aquí i tinc també una referència a l'escola, com ha de ser l'escola. L'escola ha de ser agradable, és un espai que ja en si sigui artístic, no pot ser qualsevol cosa. I aquest element de que l'espai és important. I per tant, aquest segon element a mi em semblava que era important. Després tenim, per tant, tenim els inicis, tres impulsos, tenim el primer text important de reflexió, tenim el primer moment en què pot portar a la pràctica aquest text, i després tenim els anys 50, que fa tota... quan ell projecta i aleshores què transmetrem. Jo suposo que la preocupació bàsica és què deixarem. És a dir, quan jo tinc l'escola puc transmetre uns autors, puc ensenyar les coses, però els anys 50 les cartes amb Serraïma són estem preparant llibres, què farem, què deixarem? No? Jo penso que hi ha una preocupació molt fan per dir què deixarem, què en quedarà de tot això. No? I aleshores ell està plantejant fer un llibre de filosofia en què l'estètica és important. Evidentment, aquí sí que entraria en més àmbit estètic, en què ell diu, si fem filosofia, l'estètica és molt important, no la podem deixar de costat. I, sobretot, jo penso que fa una altra cosa quan estudia Maragall, quan estudia la novel·la, ell diu, no en sé, però hi ha una cosa que diu, només m'interessa l'art quan l'art reflexa la vida i quan l'art serveix a la vida. I, per exemple, quan estudia Maragall, diu, m'interessa molt perquè? Perquè la seva persona no se separa mai de la seva obra. I ja viva, sempre és viva, no? Sembla la mateixa cosa, la persona i l'obra. Fixem-nos que inclús quan ja fa una reflexió segueix mantenint el mateix del primer dia passat per l'escola i li interessa aquest projecte. I a mi el que m'agrada d'aquest projecte, a part de que digui que l'estètica és molt important, és que és un projecte cultural en què si mirem tots els autors, evidentment hi ha les grans etapes de la filosofia occidental, hi ha l'estètica, però el gruix, la columna vertebral, és la cultura catalana. I aleshores diuen de fer una biblioteca per arribar a la gent en què hi ha d'haver Eugeni d'Ors, però hi ha d'haver també Gabriel Alomar, hi ha d'haver també els anarquistes, hi haig de ser jo, tots. Hem de fer una cultura contemporània que agafi els grans clàssics i que la columna vertebral siguin els autors catalans. I això penso que és un... evidentment no es pot portar a terme, eh? Però és important que hi hagi un projecte que va més enllà i que pensi més enllà i en què la cultura catalana sigui molt important i que la cultura catalana sigui ferma. Ell, quan és el moment en què critica Ors, el 65, i a mi de tot el llibre, que el llibre és excepcional, ja el coneixíem, és quan diu, al final el que hem de fer els catalans, que som molt pocs, és tenir una cultura més rigorosa potser que altres pobles. No només obrir-nos, sinó ser més rigorosos. I per tant, allò que vam fer amb Ors, que és, sí, sí, que és criticar el poc, o criticàvem de sota veu, però no el criticàvem a la cara perquè no ens atrevíem, no, ens hem de criticar a la cara. Perquè si no, la cultura mai serà forta. I per construir aquest projecte necessitem una crítica molt forta i deixar de ser sofistes. I tenir un cànon, crear un cànon que la cultura catalana sigui central i que sigui forta. Això hi havia, també recordo Pujols, que va fer una, quan dius que els catalans no us bralleu, els filòsofs, ni ningú, i no sé qui li diu no us brallem perquè ningú llegeix ningú. Els alemanys es brallen perquè es llegeixen. Nosaltres, com que ningú llegeix ningú, no ens brallem, és un problema. I jo penso que en aquest sentit el projecte de Capdevila ens quadra molt avui amb el Roger Scruton, que és aquest esteta anglès que ha fet llibres sobre la bellesa, que parla també del vi, que... i penso que el mateix model, un model conservador, però alhora molt obert, molt cosmopolita, el tenim també al segle XX fora d'aquí. I penso que ens aniria bé poder comparar, a vegades també per, com el mateix que fa ell, que és agafar fora i intern, local i fora, ens aniria bé com a figura de referència. I anem a la música, que és la part final. Llavors vaig dir, tot això reflecteix, quan ell parla de música, no sé, reflecteix, què diu, no? I vam agafar tots aquells guions, que eren guions, però ell els guions sempre fa alguna cosa més que guions, eh? I parla de filosofia, i parla de lo que vol dir, i per tant, són interessants per veure realment com porta això, ja no només a l'espai, sinó ara com ho porta a transmetre a través d'unes audicions comentades de la gran música europea. Jo penso que ell és important, no? I el primer que ja comença una altra vegada, torna a començar amb Debussy, torna a començar amb Poincaré, comença amb Mach, Termier, geòlegs, físics, matemàtics, músics, torna a dir la visió del món que hem de tenir no pot ser només la de l'art, no pot ser només la dels filòsofs argumentada en raons, sinó que també tenen la ciència, la matemàtica, i per tant la personalitat hem de tenir una formació més ampla, una mirada més ampla. Jo penso que això és molt interessant al primer terme, i aleshores ell segueix aquí, 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 i hi ha un moment que diu, jo penso que fa la seva reflexió finalment d'aquesta bellesa que és més plural, que encaixa molt amb Rilke, Debussy, Baudelaire, Baudelaire influeix Debussy, Rodin, Rilke, que és la bellesa no només és contemplativa, sinó també pot ferir a vegades, per tant la bellesa ens ha de ser una mica inquietant moltes vegades, i és quan Rilke, en parlar de Rodin, diu una frase que jo penso que defineix allò que ell fa amb la música, no? Diu, a l'artista li correspon de moltes coses, moltes, moltes, fer-ne una, i la part més petita d'una cosa, tot un món. I penso que és el que ell està fent cada vegada quan analitza cada obra musical, no? De les coses, el món, fem una obra musical, però aquesta obra musical és tot un món que ens ha d'obrir un món nou. I ell quan analitza les obres de Debussy, però quan analitza també les obres de Beethoven, fa això, no? I la música no li interessa tant per si està ben feta, mal feta, si és romàntica, al final sí que parla del fons i la forma, i ho explico, però no cal entrar en aquests temes, i diu que hi ha uns que van més al fons, més a la forma, però al final ell li busca una significació humana, i al final el que vol transmetre aquella música és t'ha d'obrir un món a tu. L'art ha de servir per mirar diferent el món. Ho diu en Beethoven, ho diu en Mozart, ho diu en molts elements, incorpora també aquesta bellesa, com Wagner, no? Dirà, la música ja no és bellesa contemplativa, no estem a Mozart, ha passat Wagner, i ha vingut el dodecafonisme, i això és moviment, però aquest moviment fereix. Però també l'hem d'incorporar, Granados, etc. I analitza tots aquests elements, però hi ha un moment que analitza això, Stakovich, i penso que és el resum, no us ho explico. Vaig analitzant totes les obres que ell dona i que explica aquests elements, eh? Però evidentment, això està còbic, diu, dedica la sinfonia a l'home. No? Diu, a poc, primer, li dedica cada moviment a un sentiment, a una emoció. I al final de tot, fa l'últim moviment en què totes les emocions són juntes, però ja no són les mateixes que hi havien per separat, perquè quan les ajuntem ja no som iguals. I això Shostakovich està fent això. No? I aquesta lectura que fa d'això Shostakovich, penso que és molt interessant perquè al final reflecteix aquest element, la música és una cosa molt petita, un món petit, d'una part petita, que al final m'ha d'obrir un món nou. No? I ell és el que està buscant constantment en Beethoven, en Mozart, en Granados i en Shostakovich. No? Diu, perquè a més la Shostakovich és com defineix la persona humana. I per tant dius, m'està definint la persona humana tal com ell l'entén, amb totes les emocions, totes les sensibilitats, i al final, quan tornes a totes, l'home domina impetuoso. Ja no són les emocions per separat. El que domina és que l'home que domina impetuoso la vida, perquè s'ha format musicalment, artísticament. I fa una altra reflexió en un article sobre el luxe, que jo l'incorporo aquí perquè és molt interessant per acabar el text primer, i diu, hi ha filosofia que és un luxe i art que vol ser un luxe. Però els luxes són els economistes que juguen a fer economia financera, i això no serveix per res. Ni l'art ni la filosofia poden ser un luxe, han de ser vitals. Si són un luxe, els podem tirar a la basura, juguem, especulem. La societat no pot jugar. Ni pot jugar en política, perquè diu els polítics que fan luxe es dediquen a viure de la política, molt actual la cosa, els financers que juguen amb l'economia es dediquen a especular i prou, però no produeixen, eliminen la productivitat. Amb l'art i amb la filosofia hem d'aconseguir el mateix, que no siguin un luxe, que siguin una cosa quotidiana perquè serveixin per viure, per construir aquesta persona en què totes les emocions estan juntes. Això està en Covid, al final. Jo penso que acaba quadrant aquest altre article amb aquest element que ens obre moltes portes. Aquest ser amic de l'art avui en dia s'obren moltes portes amb les ciències cognitives, i aquest element també de no ser un luxe, d'estar a la vida real, i també aquesta manera de llegir l'art, no? No llegir-lo... Penso que el que fa ell no és intentar vendre, explicar-nos, mira, ha fet 10 frases, 2 harmonies dissonants, doncs no sé què, sinó el que ens diu és, ha fet, no sé què ha fet, però m'ha ajudat a pensar la vida. I l'art al final el que m'ha de servir és per ajudar a pensar la vida i obrir un nou paràmetre diferent, perquè aleshores és quan podré il·luminar de maneres diferents, no? I per tant és, té uns principis que es mantenen, no? Que els va com desplegant, no sé si conscient, però l'esforç ben fet, i que a mi m'ha semblat molt interessant de treballar i de resseguir. Per tant, res més, aquesta visió de global, les obres, i això ho trobareu, com que s'ha dit per sort d'aquest simposi, trobareu analitzades les més importants, i quan hi vinculem filosofia, quan hi vinculem ciència, i per tant, els elements més concrets ja estan aquí, però el recorregut, el qual jo he fet, és aquest. I res més. Molt bé.